Amb les 6 i 4 minuts, més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Avui parlam del dol gestacional. No passa res, ja en tindreu un altre. Ets molt jove, ja tindràs més fills. Millor passar per això ara que més endavant. Heu sentit alguna vegada aquesta frase? L'heu compartida alguna vegada amb una companya, amiga o coneguda? Perdre un fill durant la gestació o abans de néixer és més habitual del que pensam. La mort gestacional i neonatal encara és un tema tabú i poc comprès per la societat. Cada any moren 2.500 nadons a l'Estat, 6 cada dia. Són xifres de morts perinatals considerades des de la setmana 22 de gestació fins als primers dies de vida del nadó. Es tracta d'un dol poc reconegut i silenciat, ja que costa parlar-ne i té molt poc reconeixement social. Sabem acompanyar aquestes persones? La societat sap donar espai i temps en aquestes pèrdues?
En un 50% dels casos es desconeixen les causes de la mort del nadó. Aquest és un fet que encara genera més inquietud i que pot comportar sentiment de culpa als pares. Les famílies denuncien l'oblit que pateixen per part de l'administració un cop arriben a casa seva. La maternitat o paternitat no caduca quan mor el fill. Les persones que afronten aquestes pèrdues es veuen obligades a reivindicar el seu sentiment de pare o mare, que ni la societat ni l'administració es reconeixen. En aquest sentit, els grups de dol són una porta a compartir i sentir aquest dolor, aquesta pèrdua.
Com han comentat a l'inici, l'any moren 2.500 nadons. Per aquest motiu, una de les principals demandes de les associacions és que els professionals sanitaris facin una formació específica relacionada amb aquest tipus de dol. Però aquest fet és complicat, fruit de la violència obstètrica que pateixen moltes dones i del sistema patriarcal sanitari en què vivim.
Demà, 15 d'octubre, és el Dia Internacional de la Mort Gestacional i Perinatal. I per aquest motiu, el grup d'acompanyament al dol gestacional Estel de Cel commemora aquest dia. L'objectiu de la jornada és visibilitzar aquest dol i reivindicar un acompanyament adequat, públic i universal. Per fer-ho, durà a terme diverses campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials, amb les quals pretenen mostrar aquest dol com una realitat que necessita ser viscuda i reconeguda amb independència de l'edat gestacional o del motiu de la mort. A més, hi haurà una activitat concreta a Sa Pobla.
Avui, dones, posam veu a dones que han viscut aquest dol i que compartiran amb nosaltres de forma generosa i valenta el buit de la pèrdua d'un infant. Elles són Maite Arbós, Malen Gomila i Aina, tres testimonis que avui ens donaran veu. Començam i ho fem, com sempre, amb música.
Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla. Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla y quisieran retirarse a Virginia. Y al origen solitario y al pasado. sin herencia, pálida y sobrecogida, la virginidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua en la tierra. Y el mar tiene sed y tiene sed de ser agua en la tierra.
Dones, quan són les 6 i 10, encetam el primer bloc. Hem parlat en diverses ocasions en aquest programa de la violència obstètrica, de la importància de tenir un sistema de salut en perspectiva de gènere. A vegades és un tema complex d'abordar i a vegades és un tema que tampoc s'acaba d'entendre. I un dels motius amb el que ho podem exemplificar és amb la temàtica d'avui. Tenir un sistema de salut feminitat o en perspectiva de gènere implica també poder oferir recursos davant situacions de dol gestacional. Implica que l'administració pública pugui oferir acompanyaments quan una mare ha de viure com un infant es mort dins seu, donar recursos emocionals, donar un acompanyament familiar tant a la dona o a la mare com al pare per fer front en aquestes situacions. També durant l'embaràs, durant el part, perquè no ens oblidem que moltes d'aquestes dones han de parir els infants, a vegades fins i tot quan són bessonades han de conviure amb un dels infants mort dins i després durant el part, com han dit, han de parir durant el postpart. D'aquí la importància a vegades de tractar la violència obstètrica, d'aquí la importància també de reivindicar un sistema de salut feminitzat i també d'aquí la importància de tenir programes on es puguin dedicar i abordar aquestes temàtiques d'una forma més concreta i específica. Anem a donar veu ara a Maite Arbós. Ella està a punt de ser mare. Benvinguda, Maite Arbós.
Hola, la Victòria, moltes gràcies.
Ens acompanya també Naina Núñez. La sentiràs també parlar i entrevistar-te. Maite, ens expliques una mica el teu testimoni. Tu ara es perda un dels teus fills mentre estaves embarassada d'aquesta nina que esperes.
Sí, bé, jo me vaig quedar embarassada per febrer, més o manco, i vaig assabentar a febrer i justament vaig anar a la ginecòloga que m'ha confirmat l'embaràs just la setmana del confinament, just la setmana abans. I imagina't la meva sorpresa quan me va dir que no era un bebè, sinó que eren dos, perquè a més no m'ho esperava de cap manera. Vaig entrar en xoc. Inicialment, me recordo, m'ho va costar moltíssim acceptar-ho, perquè no tenien antecedents familiars ni res, va ser algo totalment inesperat. Però, de ben aviat m'ho vaig fer la idea de tenir bessonada. La meva filla, tinc una filla que encara té 4 anys, en aquell moment tenia 3 anys i mig, i estava també molt emocionada de tenir germans. I, tot era un núvol, no?, com quan estàs cercant i és felicitat completa. Aleshores, vaig decidir, com estàvem en confinament i l'amniocentesis té un risc, i sent bessons havia de fer dues punxades, però tenia més riscos, vaig decidir fer-me una prova no invasiva genètica, pensant que tot aniria bé. I jo, de fet, innocentment, realment el que m'ha fet també ganes era saber el sexe dels bebès i tot se va tornant un malson quan de repente donen els resultats i resulta que hi ha alguna cosa que no va bé. I la visita a la ginecòloga me va cridar, a més en plen confinament, me va demanar que per favor anés amb el meu home acompanyada i me va dir allò que tota mare tem, i és que no anava bé, que havia un o dos bessons que tenien una trisomia del 18 i que era un síndrome que no era compatible amb la vida i que no me fes la idea de que sortiria res diferent, en somni o en tesis, que sortiria això i que havia de prendre una decisió. I, bueno, doncs va ser un moment molt dur, va ser un moment molt dur, un malson que va començar en aquell moment i que va anar cap a més. Al final va resultar que tenia un embaràs, tenia un embaràs gemelant, dues bosses i dos placentes, i realment no compartien material genètic, no són dos bessons idèntics, amb la qual només un d'ells tenia aquesta trisomia i l'altre estava bé. El problema era que si decidia interrompir l'embaràs, havia riscos per l'altre bessó. Però si continuava endavant amb l'embaràs, també havia riscos per l'altre bessó. Yeah. Aleshores, havien de prendre una decisió i varen decidir fer una interrupció legal de l'embaràs. I això va ser la setmana de 8 i va ser com ara en fer l'ILE. I des de llavors, pues, he tingut el risc de perdre la nina, perquè, claro, com abans has dit a la capçalera, li van aturar el coret en el nin, però ahí continua la meva panxa. Yeah. I jo estic a punt ja de complir, ja, aquesta, jo estic ja pendent qualsevol moment mai d'anar corrents de part, i clar, és un moment dur, perquè no només tindré la meva nina, serà un moment molt agradós, perquè donaré la benvinguda a la meva nina i me despediré ja per sempre del meu nin.
Sí, emocionalment està clar la càrrega que dus, evidentment, sí. Des d'aquell moment que vares anar a veure la ginecòloga i te varen donar la notícia. Sí. Físicament has viscut una interrupció legal de l'embaràs, com comentaves, però amb un embaràs en curs, sí. Això ha tingut altres implicacions, a part dels riscos que ja comentaves en el moment que se va produir.
El problema que havia és que de cop i volta el meu embaràs se va convertir en un embaràs d'alt risc, amb visites bisetmanals, cada dues setmanes havia de fer ecografia, cada setmana patint d'escoltar el coret de la nina, si continuava creixent, havia de fer un repòs relatiu, no he pogut fer activitat física, tot això també amb el context de la pandèmia que hem viscut amb el confinament. I, bueno, físicament és cert que jo crec que la part més dura és la part emocional. Físicament, al final, jo crec que les mares són fortes i sobrepassant tot. O sigui, per l'amor que tenim pels nostres fills és que tires endavant, no hi ha més remei i te recuperes físicament. Però el que costa més és aquesta part emocional que estava dient.
Maite, moltes gràcies d'entrada. Torna a reiterar l'agraïment per compartir avui, dimecres, amb nosaltres el teu testimoni, que sé ben cert que servirà d'ajuda i de consciència també per aquestes demandes que després ens explicareu que feis des del grup de suport i des de les associacions que existeixen. Jo et volia demanar a nivell vehicular com ho gestiones amb els dos nins, amb la nina i el nin que tens dins teu, i sobretot aquest procés que és de donar la benvinguda a una i acomiadar a l'altra. Hi ha eines, t'ofereixen alternatives, a vegades es parla que és important, o potser després fer-te una fotografia amb el nin que no ha pogut sobreviure per tenir un record i poder fer un dol pertinent. Us han donat recursos per gestionar aquest tema per després fer un dol?
Bé, la veritat és que, tal com deies abans, jo crec que és una assignatura pendent en el sistema sanitari públic, malauradament. Jo vaig haver de cercar eines per part de privat, la veritat. Vaig tenir la sort, la gran sort, de que dues amigues meves, cada una per banda diferent, me varen recomanar la mateixa persona, que és Nayria Sanz, que és una psicòloga, que és la mamà també d'Estels de Cel, d'aquesta associació de sense ànim de lucre.
Avui la teníem que tenir, però està donant teràpia, no ha pogut entrar telefònicament amb nosaltres.
Doncs ella, me vaig posar en contacte amb ella i ja des del principi me va donar eines. Me recordo una telefonada llarguíssima amb ella abans de fer l'ILE, fins i tot, l'interrupció legal de l'embaràs. I ella me va donar un parell de recomanacions, la veritat. I també me va donar l'opció, si estava interessada i si me sentia amb forces, d'entrar en aquest grup d'Estels de Cel, que en aquell moment, com estaven confinats, com t'han dit, el que feien eren reunions per Zoom, per internet, i la veritat és que m'han ajudat moltíssim a donar consells. M'ho van donar consells abans de l'ILE, com per exemple fotografiar-me. No tenia cap foto de la meva panxa amb els meus dos bebès. Uh-huh. I també ella m'ho va ajudar. Vaig estar intentant gaudir cada dia perquè fins al dia de la interrupció de l'embaràs vaig haver d'esperar d'haver dues o tres setmanes des que vaig rebre la notícia. Uh-huh. I era una espera molt dura i vaig decidir intentar viure cada dia amb els meus bebès i amb la meva filla fins al darrer moment. I bueno, les recomanacions també que m'han donat és el que, com has dit, jo sé que serà un moment molt dur, però sé que m'he de despedir d'ell. Sé que he de tenir a la meva nina en un braç i a la meva nina a l'altre. I és cert que també m'he trobat amb algun professional sanitari que tenia molta sensibilitat respecte a aquest tema, i fins i tot m'han explicat un poquet el que m'he d'esperar, perquè és un bebè que se va aturar la setmana a meitat d'embaràs, no serà com la meva nina. Uh-huh. I això és molt dur. El problema és que no he trobat ajuda en el sistema sanitari, uh-huh. no m'han oferit. Yeah. Cap ajuda psicològica ho he hagut de fer jo, m'he hagut de cercar a la persona que m'ho podia ajudar, una persona experta, m'he també anat a una teràpia amb una altra psicòloga que ja me coneixia per ajudar, perquè realment és una ansietat que no se pot explicar. Clar. No se pot explicar.
Ha quedat clar que en l'entorn de sistema de salut públic no has trobat reacció, no has trobat acollida, però en el que és el teu entorn personal, per dir-ho de qualque manera, ho han comprès, han entès la situació, s'han sorprès de que una cosa d'aquestes pugui passar, que abans contàvem que no és algo que se conegui massa?
Claro, realment te dones compte del tabú que hi ha al voltant de la mort gestacional. Jo, arrel d'això, jo soc una persona que soc molt oberta, cert, que després, tal qual les coses com han passat, no ho he amagat a ningú, i arrel d'això m'he donat compte que moltíssimes amigues meves i amics havien passat el mateix. Igual no ben bé aquesta situació, però situacions de pèrdues gestacionals. Uh-huh. I ja ho diuen, jo soc una de quatre, un de cada quatre embarassos, uh-huh. Malauradament acaben amb una mort. I hi ha molta més gent. El que passa és que sí que és cert que també te dones compte d'aquest tabú. A la gent li costa molt gestionar la mort, com per gestionar una mort d'un bebè que encara no ha nascut. Sí. Uh-huh. Amb la qual moltes vegades he trobat molt de recolzament. Els meus amics és cert que i el meu entorn social m'ha intentat recolzar. El que passa és que també moltes vegades t'has trobat gent que intentant recolzar-te, intentant fer-te sentir millor, te diuen coses que el que te fan és t'enfonsen a la misèria i te fan plorar i te fan estar pitjor. Uh-huh. Aleshores, crec que falta molta visibilització, molta conscienciació a nivell social en aquest aspecte.
Uh-huh. A mi m'agradaria fer-te una pregunta en referència a les ILES, interrupció legal de l'embaràs, perquè dins d'aquest dol, a vegades les dones han de fer una ILE de forma voluntària. En el teu cas, a vegades hi ha altres dones que per motius que no són forçament de salut de l'infant decideixen avortar i sembla que tampoc se'ls permet tenir aquest dol o seguir o viure aquest procés de dol. A vegades quan pues, un dels nins pot venir amb qualque síndrome o qualsevol motiu. I també des de diverses associacions es parla que fins i tot sembla que les dones no es poden permetre el dret a patir un dol quan ha estat un abort voluntari.
Això és un problema també important que jo m'he trobat amb mamàs, perquè des del moment en què decideixes fer l'ILE, sigui pel motiu que sigui, bueno, des del moment en què tens un problema amb el bebè o que mor o que hi ha un avortament espontani. Però amb els ILES el que passa molt és que tens aquest sentiment de culpabilitat, perquè ets tu qui ha decidit. Jo me'n recordo el dia que vaig fer l'ILE, me sentia molt malament perquè a més estava signant jo, que volia que aturassin en el meu bebè. Sigui pel motiu que sigui darrere, aleshores després sempre hi ha un dol. I a més hi ha un dol d'aquesta, no només per l'ILE, sinó per aquesta culpabilitat de què diran els altres, estarà mal vist, estarà estigmatitzat, i després el pensar que, que ha estat una decisió teva, que era algo evitable, però realment no és evitable. Vull dir, el que és una decisió que tens una pèrdua. Sigui quina sigui el motiu, tens una pèrdua, ja no mor del teu bebè. I sempre fa mal, sigui el motiu que sigui, que hi ha darrere allò. És cert que moltes vegades pareix que el motiu que havia darrere, aquest síndrome que havia darrere del meu bebè, tothom em diu, bueno, és un síndrome incompatible en la vida, però si hagués estat un altre síndrome, la decisió probablement, probablement no, hagués estat la mateixa, però probablement m'hagués estat més dur, perquè potser hagués estat més mal vist, no sé si m'explico, per la societat, i és una pèrdua, igual. I necessites aquest recolzament darrere. De fet, hi ha moltes mamàs que moltes vegades per vergonya ni tan sols volen xerrar d'aquest tema per aquest sentiment de culpabilitat que hi ha.
Maite Arbós, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni amb aquesta valentia. Esperem que puguis gaudir d'aquesta nova maternitat.
Sí.
Que et ve per davant i molta força per poder
moltes gràcies per donar-nos veu i estar amb nosaltres, perquè és un tema que jo crec que s'ha de visibilitzar i no hi ha cap altra manera que no aquesta. O sigui que moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una altra. Adéu, Victòria.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Podeu consultar i pagar còmodament i sense esperes els vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Es van manifestar asseguts còmodament dins els cotxes, però han d'admetre que la idea li havien donat en altres.
Que la cacerolada de ricos con coches con chofer en el parking del hospital es lo próximo que voy a hacer.
Nosotros no nos callamos y nos manifestamos. Lo que pasa es que este país está plagado de inútiles que no saben votar. ¿Es este el problema? Qué asco estar en esta cadena, pero bueno, ya vendrá el verano, ¿eh?
La Picolíssima. A l'informatiu matí, TV3 Ràdio.
A les 7 del vespre, t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
Es diu que som allò que mengem, però d'on prové tot allò que consumim? Quin valor donem als nostres productes?
El canvi climàtic i també la crisi sanitària ens han fet veure encara més la importància d'aquest àmbit essencial.
En parlam a IB3 Ràdio des d'una òptica social cada dijous a les 6 del capvespre a Del Camp a la Mà.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ultravioleta.
Quan són les 18:28, és hora de donar pas a la secció d'Ultravioleta. Moment de cercar les protagonistes i els protagonistes d'aquesta setmana. Aina, que tenim avui que t'has posat a 3 metres en fora
COVID,
de jo?
Covid.
Bé, la però COVID també el nostre Sergi de Multiplex ha desinfectat tot això, bé?
No,
perquè
no
després diguin, ha vengut i ho ha deixat tot ben netet, eh?
Pren nota, eh? No me tornaré a posar en aquest micro. T'ho duc un personatge, però no te diré qui és. A veure si el reconeixes.
Mario, te vamos a decir una serie de cosas y tú tienes que decirnos si te encanta o no te dan igual.
Vale.
¿Empezamos?
Venga, empezamos, Adriana.
La política.
Me da igual.
El feminismo.
Me da igual.
El rap.
Me encanta.
Hacer deporte.
Me encanta.
Bien.
No me lo esperaba.
¿El qué no te esperabas, Ainhoa?
El deporte.
Ah, me da igual el feminismo, me da igual el feminismo, me da igual la política, me da igual los toros.
Ah, vale, vale.
Si no fos perquè són molt aferradisses les seves cançons...
Li faríem ara mateix ratxa.
Ratxa.
Mario Vaquerizo.
Fuera, eh? Fuera.
No és una polèmica nova, però jo l'he descobert ara, o sigui que per mi és nova, amb la qual compta. No l'havia duit al programa, amb la qual compta.
Mini punto.
Mini punto per Naira. Polèmica, polèmica.
Me da igual.
50 punts menys per Mario Vaquerizo. Per aquest comentari, i 20 minipunts menys afegits per haver-ho expressat davant d'infants.
Això sí que és una puta...
Infants. Flaco favor, Mario.
Ai,
flaco favor. Com no, aquest comentari va rebre els seus suports.
Ah,
sí? Sí, i tant. Per exemple, d'un altre dels nostres matxirulos de referència, que en tenim aquí, on tenim un top 10, Germán Terch. Senyores i senyors.
No tenim esbú. No tenim esbú.
Ni que ens hauria de preparar efectes per quan faig aquestes seccions.
L'altre dia va dir que cercaríem els de vòmit.
Te'ls prepararem. Germán Terch va defensar Twitter amb el següent missatge: Mario Vaquerizo és un dels pocs homes lliures de tota la faràndula de l'entreteniment, televisió i cultura de masses actual. Mm-hmm. Per això és d'exemple de coratge, honradesa intel·lectual que causa pànic i furor als clerges de vigilància de la correcció de l'esquerra. Viva Mario! Clar que sí. Uh-huh. Massa aplausos, per favor. El feminisme, clarament, no és una prioritat en la vida d'aquest eurodiputat, Germán Terch, i així ho demostren manifestacions com aquesta, estreta, d'una columna seva al diari ABC.
Irónicamente, mientras en Totalán, durante 24 horas y 14 días consecutivos, se abría la montaña en un intento desesperado por rescatar a Julen, un niño de 2 años que cayó en un profundo pozo, en un acto de solidaridad y fe para salvar esa corta vida, en Nueva York, y casi en paralelo, se aprobaba con gran entusiasmo de las feministas y la izquierda el acta de salud reproductiva que permite interrumpir el embarazo por iniciativa de la mujer, incluso hasta el mismísimo día del parto. Si la madre quiere, puede abortar hasta con el parto en retraso. Se ofrece cobertura legal para que los niños que, dado su desarrollo pleno, sobrevivan a la violenta extracción, puedan dejarse morir como supuestos fetos.
Que justament amb el tema que tocam avui, que aquest senyor... haguem de recuperar aquestes declaracions, que una persona escrigui aquestes barbaritats. És que ni agafant-ho amb pinces, ni agafant-ho amb pinces. Per sort, hi ha altres manifestacions que sumen en lloc de restar. De moment hem restat.
Vinga.
Mini puntos, molts menys. En Germán Terch ja no he fet ni escompte, però saps? Ha caigut sota zero. Però així
s'ha expressat. Li podem llevar s'acte d'eurodiputat.
Tant de bo. Així s'expressava, per exemple, Josep Borrell fa només uns dies a la seva intervenció al Fòrum de la Toja, criticant que només 4 dels 40 ponents que intervinguera fossin dones.
Gracias por considerarme parte de las 40 o 50 mentes más ilustres del país, pero aquí debe haber un error estadístico, porque como que la capacidad de ilustración mental debe estar estadísticamente distribuida por partes iguales entre hombres y mujeres, no creo que eso quede perfectamente reflejado en la composición de género de este acto. Es algo que en Europa tiene muchísima importancia, a lo que prestamos mucha atención, y estoy seguro de que en el futuro la capacidad mental de las mujeres estará igualmente presente en actos como este.
No!
Tasca, tasca per part de Borrell. 15 minipunts per ell. 15 minipunts.
Bueno, això dels minipunts i no minipunts, sota quin criteri ho estàs fent, Aina? Tens els teus Excels?
Tenc un barem.
Excels?
Sí, depèn del dia, també.
Ah, sí?
La meva secció i punts suspensius.
Ah, no alerta. Són les de 8 i 33
no
i 39...
Exacte. No repetirem el senyor Sostres, evidentment, que ofèn només obrir la boca, no. Però sí que per acabar t'adoré una perla meravellosa, negacionista, aquestes que tant ens agraden. D'una altra de les nostres pujapà favorites, aquesta paraula la duré a qualque acadèmia perquè crec que hauria d'existir.
Pujapà.
Pujapà, que fas pujar el pa quan obris la boca. La diputada Macarena Olona, a la qual li he restat directament així, de sortida, 100 punts.
Bueno, les declaracions d'avui d'una parlamentària nostra, t'he dit jo, que no els han recuperades perquè tot just hem arribat, però...
Les duré. Però escolta'm, Macarena.
Vinga, va.
El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, yo soy una mujer de representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice el varón, que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia tenga el ADN masculino. No aceptamos turbetas ideológicas y totalitarias. No es feminismo, es puro embrismo. Odio patológico hacia el varón. Eso es lo que ha impuesto nuestra nación.
Som unes embristes, Victòria.
Mare
no
meva.
Saps. Jo no
mare
ho sabia, meva. Però me faré això de l'odi patològic, me'n faré mirar, això de l'odi patològic pel baró, perquè no entenc constància. Bueno. No entenc constància.
La setmana vinent...
Sí?
Durem, no, durem perquè hi ha futbol i no tenim dones, i la següent tampoc.
Però prometem que ho recuperarem però i cercarem mecs.
Dia 4, i... dia 4 de novembre... Hem de dur a la nostra estimada Isabel Castro, val? Per donar un poc d'humor. I de moment en Isabel Castro, i riurem una mica, riurem una mica.
Venga.
Qualque dia l'haurien de dur dones, això que seria un bon trio.
Ara tenim una altra entrevista d'esperant, va.
Anem a donar pas a la següent entrevista.
A IB3 Ràdio, dones.
Començam ja amb el segon testimoni d'avui. Tenim a l'altre costat en Aina. Benvinguda, Aina.
Bon dia, gràcies.
Explica'ns una mica. Tu formes part d'aquest col·lectiu de dones que treballeu de forma conjunta per poder tenir un acompanyament plegat, el grup d'acompanyament del dol gestacional, Estel de Cel, que comemora sí. Justament demà també aquest dia internacional del dol gestacional.
Sí, Estel de Cel és un grup d'acompanyament que dirigeix va crear una psicòloga que és especialitzada en... Bueno, està especialitzada en tot això relacionat amb la maternitat, perquè nosaltres ara xerrem de dol, però la veritat és que la maternitat en si, ja sigui en dol o ja sigui amb un fill que neix, té tot el seu procés. I ella està especialitzada en tot això, va detectar aquesta mancança que tenim, crec jo, a la sanitat pública, i va detectar aquesta necessitat i de forma altruista i... lidera aquest grup d'acompanyament que actualment està format per famílies de Mallorca, també de Menorca i també de la península, perquè com ha dit la Maite, durant el confinament estaven obrint les sessions online i això ha fet possible que persones d'altres bandes també s'hi hagin afegit. I se tracta d'això. És una de les eines per passar aquest dol que existeix. La teràpia psicològica per una banda, per exemple, hi ha altres eines i els grups d'acompanyament són uns grups aquests per compartir i per passar el dol plegades.
A part d'aquesta teràpia psicològica, aquesta posa en comú, no?, aquest dol perquè bé, la unió, com sempre, fa la força. Quines altres cures bàsiques trobes que des del punt de vista de la salut mental necessita una dona? Des de l'embaràs fins al postpart, i ja no xerram quan hi hagi un dol o no, sinó realment, com tu deies, que l'embaràs és una fase molt complicada de la vida d'una dona i, evidentment, ha de tenir unes cures bàsiques.
I des del principi jo crec que el bàsic és informació. Informació. Que no hagin d'anar a cercar informació per internet, que no hagin d'anar a cercar informació per altres bandes. Crec que des del primer moment el que te diuen és confia en el teu cos i no mengis determinades coses si no has passat això, però confia. I és un procés natural i moltes vegades, o sigui, fins i tot des de sanitat, que diuen, moltes dones han passat per això abans que tu, i vull dir, passaràs, ja està. I jo crec que si informació és bàsica, tant per afrontar un embaràs que sigui normal, com un de risc, com quan te diuen que no hi ha batec. Aquestes paraules que una de quatre, escolta'm, un de cada quatre embarassos no acaba com tenim previst en aquesta forma natural que mos diuen moltes vegades. I jo crec que és informació per lo que passaràs, tant física com psicològicament. Jo, per exemple, sabia que ho passaria malament, no tant, la meva pèrdua va ser del primer trimestre, i m'ha sorprès sobretot el procés físic, i he trobat a faltar molta informació sobre què me passaria físicament. No pren aquest medicament i torna d'aquí 10 dies. I el que me vaig trobar amb mi no ho sabia i m'hagués agradat. Crec que una mica d'informació m'hagués ajudat a passar-ho.
Parlaves d'aquest moment on et diuen que no batega el cor. Quins recursos haguessis necessitat en aquell moment? Vares tenir un bon acompanyament per part de la ginecòleg o el ginecòleg?
Jo personalment no trobo que l'acompanyament hagi estat adequat. L'he tingut perquè me l'he cercat així també com ha dit la Maite. I partint de la base aquesta, simplement de dir-te físicament què te passaria. A mi me varen dir anar a batec i, bueno, per sort sí que me varen informar que hi havia tres possibilitats. Una és el maneig expectant, que és que tu esperes que el teu cos doni compte de que hi ha un nadó que no té batec i que l'embaràs no seguirà i tinguis un part prematur. Una altra és el maneig farmacològic, que és accelerar una miqueta aquest procediment amb uns fàrmacs i te provoquen aquest part. I l'altre és instrumental, que és el que coneixen com a raspat i és el que es feia fa uns anys, crec que quasi automàticament, perquè per casos que m'han contat de fa uns anys, moltes no varen tenir aquesta opció. Crec que en aquesta part sí que hem avançat,
sí.
Però clar, la informació també de vegades està una mica condicionada. Jo crec que no me varen dir tota la veritat sobre cap d'estres. És vera que el raspat ho donaven com una opció que no, perquè no era invasiva, no era el més natural, però sí com una mica que te dirigeixen cap a el farmacològic, que no dic que... Jo personalment, m'ho he sentit una mica pressionada. Al final vaig triar aquesta opció pensada, meditada, sí que me vaig donar un temps. No va ser... Van dir, avui després prens això i ja està. Vaig prendre un temps, vaig escoltar altres opcions i vaig... No sé... I després, físicament, no hi ha aquestes explicacions, tampoc. O sigui, també vaig trobar a faltar que me diguessin estaràs malament. A fer feina no crec que hi puguis anar. Ja. Ningú me va dir res. Ja. I jo veia i dic, això és cara que faig, és que no puc anar a fer feina. No puc anar a fer feina físicament. O sigui, ja no et xerc de psicològicament, perquè, evidentment, també és un... És un trango el cas de passar. I l'opció d'anar al metge de capçalera perquè te donessin una baixa o tenir uns dies de repòs, tampoc la vaig tenir. Que no dic al manco que t'ho diguin, perquè si no t'ho diuen, tu te penses que ets una exagerada i que això passa a moltes dones i ningú s'entera i tu has de fer això, o sigui, has de seguir endavant i estàs exagerant, perquè si ningú t'ha dit que això farà molt de mal i que sagnaràs molt i que necessitaràs una mica de repòs, tu te penses que no ho necessites, que tu el que has fet seguir endavant i ser forta, perquè clar, no ho necessites. I crec que en part això no ajuda en el dol, no permetre't no t'ho donin aquesta opció.
Tantes vegades com sobre heroïcitat, eh? Tantes i tantes vegades. És una expressió que faig servir molt habitualment amb el meu grup de dones amigues. Aina, amb el que comptam amb tu, que hem comptat també amb la Maite, no? Aquesta manca d'informació que heu tingut, que heu patit, aquesta manca d'atenció per part del sistema públic, no? Tot això, evidentment, és una conseqüència també de parlar d'una cosa que està invisibilitzada, no? De parlar d'un procés que està invisibilitzat dins la nostra societat, perquè deia la Maite que és un tabú parlar de que aquestes coses passen, no? Amb tot el que t'ha passat a tu, amb tota aquesta informació que has pogut recollir en el teu procés, t'has fet una idea de per quin motiu pot ser que estigui tan invisibilitzat un tema que és tan habitual, perquè si parlem d'un de cada quatre casos, és una bona mitjana, vull dir, no és una cosa que succeesqui cada mort de papa.
Jo crec que si mirem la història també està clar, és una cosa que passa a dones, passen al nostre cos, és veritat que afecta la família, però és una cosa que ens passa a les dones i, a més, té a veure amb la mort. A ningú li és un... i amb un dol. És una tristesa. Jo crec que a ningú li agrada veure la gent que té de veure patir. I tampoc ens agrada estar malament. És un sentiment que no està com molt, molt ben vist, no? I que moltes vegades costa. I una de les coses que te diuen és que, bueno, que l'has de sentir, deixa't sentir com te sents i com viure amb això. No evitis perquè torna a comparèixer.
Ja.
Ai, jo crec que això és tabú perquè passa a dones i perquè té a veure amb la mort.
Moltíssimes gràcies avui per haver entrat a Dones a compartir el teu testimoni. També pel treball que feis de consciència i d'acompanyament a Estel de Cel i demà des de les nostres xarxes donarem difusió en aquest dia. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caib.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la, salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
Aquest dijous entrevistam el vicepresident del govern, Juan Pedro Illanes. També parlarem del Dia Internacional de la Mort Gestacional amb la psicòloga Iria Sanz.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Es van manifestar asseguts còmodament dins els cotxes, però han d'admetre que la idea li havien donat a nosaltres.
Que la cacerolada de ricos con cotxes, con chofer en el parking de l'hospital és lo próximo que voy a hacer.
Nosotros no nos callamos y nos manifestamos. Sí, sí, lo que pasa es que este país está plagado de inútiles que no saben votar. ¿Es este el problema? Qué asco estar en esta cadena, pero bueno, ya vendrá el verano, ¿eh?
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Encara sé que el dol m'inicià, si van dir, però molt davant. Jo me van agafar i me dugueren en el fondo del corral, que tenien un quarto, i doncs jo tenia 6 anys. I no volia que jo vés, és que s'enduia mon pare. Perquè llavors, de vida topar pel carrer, en el del poble, els coneixí però no els vaig veure.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot. A Menorca, 88.6. Dones. A cop calent.
I amb aquesta sintonia feta amb tanta cura pel nostre tècnic Mateo Hernández Iker.
Coma, Iker.
Començam el nostre espai per repassar la xarxa social. A veure quines perles ens has duit avui, Aina.
I d'avui t'he duit una cosa amb bastanta consciència.
Ah, sí? Estic,
sí, m'ha encantat tant. És un cant a la vida, és un cant a l'optimisme. En temps convulsos, com els que ens han tocat viure, no? Sí. Amb aquesta pandèmia, la Covid... T'educa el testimoni d'un senyor... Testimoni d'un senyor que és anònim, que ha incendiat Twitter amb un post meravellós, que resumeix la història del segle XX per posar en context tot el que ens està succeint. I així arrenca.
Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo y con 20 años.
No, Victoria, no l'havia posat. Madre, ja l'has duit, ja l'has duit. No, no l'he duit. Si l'has escoltat, no he estat jo.
Pues és el vídeo que ha rolat per totes les famílies. Moreix, Salom, Raig.
Ha estat viral. I si qualcú no l'havia escoltat, aquí a Dona't, Servei Públic, li deixam escoltar.
Claro que sí, guapi.
Claro que sí. Te llevaré minipunts, tu mateixa. Hem arribat fins a la grip espanyola, 50 milions de persones mortes, que se diu aviat... Pero no satura aquí.
Cuando tienes 29, sobrevives a una crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Yo cosa no, pues inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de estado en tu país, comienza la guerra civil española. Y cuando tienes 39, termina, pero cuando tienes 39, comienza la segunda guerra mundial.
No, si està dient. Aquest senyor, que està...
60 milions de muertos en el holocausto, mueren 6 milions de judíos. Cuando tienes 52, comienza la guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75.
Ell va caminant pel carrer i va enumerant tots aquests fets històrics. Amb un to que, de veres, o sigui, pareix que té un prompter davant i va llegint perquè és una passada com ho ilvana tot superbé. El segle XX va ser un segle superconvuls, ens ho està explicant, quina mania d'arreglar-ho tot a base de violència, molt bé, éssers humans, sigui com sigui, i com te fa imaginar aquest senyor, tu segueixes viu i tires endavant.
Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen... ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades de un nuevo mundo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas tiene que quedarse en casa confinada. Pero tienen electricidad, teléfono, internet, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existiría en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir.
Aquest és el moment en què el seu discurs apel·la a les nostres consciències, ens ha col·locat davant tots els privilegis que tenim, que no en som conscients. En quatre frases ens fa prendre consciència de la nostra sort com a societat dins l'infortuni. Normal que ens demani un petit esforç.
Hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas para entrar en los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y que haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. ¿Vale? Vale. Esto es anónimo.
A IB3 Radio, Dones.
Després d'aquesta secció de Naina, un cant a la vida, anem a donar pas a la darrera entrevista, no sense abans recordar que demà 15 d'octubre és el Dia Internacional de la Mort Estacional i Perinatal. Per aquest motiu, el grup d'acompanyament al dol estacional Estel de Cel commemora aquest dia. L'objectiu de la jornada és visibilitzar aquest dol i reivindicar un acompanyament adequat públic i universal, repeteixo, públic. Per fer-ho, realitzaran diverses campanyes de sensibilització a través de les xarxes socials en què pretenen mostrar aquest dol com una realitat que necessita ser viscuda i reconeguda en independència de l'estat gestacional o del motiu de la mort. A més, es realitzaran diverses activitats, alguna d'elles presencials, com la de Sa Pobla. Donant la benvinguda a Malén Gomila. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Malén, ens expliques una mica, tu has format part d'aquesta organització. Ens queda poc temps, però sí que ens agradaria que ens poguessis explicar una mica quin és el sentit i com pot ajudar a les dones que hagin, o les famílies que hagin patit una pèrdua gestacional o perinatal, aquestes associacions o aquests agrupaments, com poden ajudar, com poden adreçar-se, on vos poden trobar?
Nosaltres, al principi tot volia explicar un poc de bon participar de fer aquesta diada a Sa Pobla. Vaig passar, bé, dues històries tinc de pèrdua gestacional. La primera me va passar quan vaig anar fent la ecografia de les 12 setmanes. Va resultar que no hi havia batec i havia mort a les 9 setmanes. I jo no me van donar opció, me van dir t'han de fer un legrat. I vaig anar a l'hospital, em van fer un legrat i va ser tot. Això va ser tot el que vaig viure del meu primer fill. I després sí, vaig tornar a quedar embarassada, tinc una filla, ara té 3 anys i mig. I jo i la meva mama van decidir tornar a tenir un altre fill i ara pues, tot anava meravellosament, com diuen, no? Havien passat les 12 setmanes, pensaven que ja això no passaria res més, sinó que aniria bé l'embaràs. Quan vaig anar a fer una ecografia de rutina, la visita de la ginecòloga, va resultar que no hi havia batec. Nona havia mort i resultava que jo ja estava de 8 mesos i mig. Vaig haver de tenir part, em va dirigir a la clínica Roger, la veritat, una gent meravellosa, les comares, molt, molt bona atenció per part d'elles, moltíssima, no puc més que estar agraïda. I a partir d'aquí, pues, de la mort de nona, pues, se'm va remoure tot, tot. El que m'havia ja passat abans i el que m'estava passant ara. I a partir d'aquí jo me sentia com a... per una part molt malament, encara no ho tinc cap molt assimilar perquè encara no arriba ben bé els 4 mesos que em va passar. Sí. I la família estem molt dolguts, encara estem en soroll. Però tenia necessitat d'afrontar això. Vaig recorrir a Níria, que m'havien recomanat des de la mateixa clínica Roger, i va ser el millor que havien fet. La família, això ens va suposar un suport molt gros, des de tot el cel, són i formen part de la nostra família.
De quina...
El veure que passa tant i tan sovint i que tothom em parlava i tot això va fer que jo necessités fer alguna cosa. I vaig veure dia 15, és el dia de la mort gestacional i perinatal. Vaig pensar, per què no fer alguna diada aquí a Sa Pobla, alguna cosa? I va dirigir-me a l'Ajuntament i l'Ajuntament de Sa Pobla ha estat tot el temps recolzant-nos i s'han de cap, no van ni pensar això, em van dir si tot d'una m'han oferit fer moltes coses. Degut al tema del Covid, pues, reduirem el que farem i demà sí que farem el vespre, a partir de les 8, se farà llegirem tots els noms de tots els bebès de que hagin nascut, que no hagin nascut, que hagin mort abans de néixer, i per donar-los visibilitat, perquè existeixen, n'hi ha que no tenien nom, n'hi ha que sí, n'hi ha que tenien noms i cognoms, i malauradament no tots els deixen registrar en el registre civil, en el llibre de família. És un aspecte legal buit i volíem que es vegin reflexit. I a part d'això, també reproduirem un vídeo que en principi a partir de demà es podrà veure totes les xarxes socials, crear per el grup d'Estels del Cel, i després sí que farem una il·luminació de l'Ajuntament. I
aquesta és la nostra manera de donar visibilitat a tot aquest aspecte.
Malen Gomila, moltíssimes gràcies per formar part avui d'aquest programa. Moltes gràcies per la teva generositat, per explicar avui en directe el teu testimoni. Desitjo que tota aquesta tasca que feis des d'Estel de Cel pugui ajudar-te a superar aquest mal tràngol i que també pugui ajudar dones que es troben en aquesta situació. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies. Volia dir que tot el món que vulgui necessitar una ajuda o que vulgui que formar part d'aquesta lectura de noms pot dirigir-se en el correu comilacladeramalen@gmail.com.
Perfecte.
I tothom està benvingut.
D'acord, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
Una abraçada. I amb el testimoni d'aquestes tres dones, avui ens acomiadam en Níker Hernández, Mateo La Tècnica, i Aina Núñez i Victòria Morell, als micròfons. Fins sempre i siau felices.